i triar. Crisi, tots ho sabeu, implica contradicció i dubte, debat i anàlisi. I després, sempre, implica triar. La meva, per tant, no és una actitud pessimista. Som aquí, com ara fa dos anys, per saber quins camins se'ns obren cap al futur i per intuir quins són els camins erronis i quins són els encertats. El repte que vam plantejar fa dos anys, ho dic amb satisfacció, no ha estat gratuït. No va ser, n'estic segur, una flor que no feia estiu. En aquest temps ens hem plantejat seriosament l'activitat docent de la universitat i hem començat a saber com som. Ara, per tant, caldrà que triem els camins correctes. I hem començat també a assegurar en aquest temps que la recerca pugui esdevenir una part essencial del futur de la universitat. Tenim l'oportunitat, per tant, de plantejar amb optimisme el nostre futur universitari. I és en aquest marc que jo em presento a aquesta elecció. Aquesta setmana he repetit moltes vegades que la meva opció personal ha estat molt difícil. A còpia de repetir-ho, més d'un de vosaltres podria pensar-se que aquesta és simplement una frase feta. Us asseguro, però, que he estat, quan ho deia, sincer. Però no m'agradaria pas de provocar ni el somriure ni la llàstima. Des del moment que prenc una decisió, sóc prou responsable com per assumir-la amb passió, amb molta passió, fins al final. Em presento, per tant, i vull aprofitar l'ocasió per dissoldre qualsevol sospita. Si avui esdevinc rector de la Universitat de Girona, abocaré en el meu projecte tants o més esforços com sempre. I això perquè crec que el meu programa es basa en una anàlisi real i no gens demagògica de la nostra realitat i dibuixa després les línies d'actuació per intentar de solucionar-los. El punt de partida de tota la meva reflexió es basa en la creença absoluta que la universitat, en majúscules, és prèvia a tots nosaltres i, per tant, que són els problemes de la universitat i no pas els nostres els prioritaris. O dit d'una altra manera, que els problemes de la universitat són precisament els nostres primers problemes, aquells que he volgut que marquessin tot el programa de govern que us he proposat. D'acord amb aquesta línia, no he volgut elaborar un programa per repassar totes les àrees de govern i per proposar en un marc electoral i potser amb una perspectiva electoralista accions a realitzar. El meu és un programa que té, com el de fa dos anys, la docència i la recerca com a eixos fonamentals. Espero que tots hàgiu entès per què he fet aquesta opció. En tot cas, és en la grandesa que hi ha en l'esforç per fer de la bona docència i de la bona recerca l'objectiu bàsic de la universitat on jo he trobat l'escalfor que em dóna forces per demanar-vos que dongueu suport gran i sense dubtes al meu programa de govern. Un programa de govern que intentaré de sintetitzar molt ràpidament en la mesura d'unes possibilitats de limitació molt limitades, com tots sabeu, perquè al llarg d'aquests últims dies, centre, estament per estament, hem anat explicant, jo crec que amb força detall, quins eren els problemes que, des del meu punt de vista, ha d'abordar la universitat pels pròxims 4 anys i quines eren, no tant les solucions, com el punt de partida, la filosofia, a partir del qual poder solucionar aquests problemes. El programa de govern, ho sabeu tots, té fonamentalment 4 apartats. Un primer apartat en el qual es planteja per als pròxims 4 anys desplegar els estatuts de la universitat. Això, en principi, dona poques opcions a fer. El rector que governi la Universitat de Girona, sigui quien sigui, ha de desplegar tot allò que en els estatuts de la universitat es preveu. I especialment desplegar tota la normativa que permetrà a la fi de tenir un sistema de govern representatiu diferent, evidentment, per tant, del que fins ara hem tingut. En aquesta línia, la línia de desplegar els estatuts, el programa de govern proposa dues accions immediates. D'una banda, estructurar definitivament la universitat amb els centres que l'han de conformar i de l'altra, els centres docents i de l'altra, estructurar la universitat amb els departaments definitius, en un futur pròxim que també l'han de conformar. En la primera línia es tracta de proposar en el seu moment i quan la llei ho permeti que la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques es divideixi oficialment en les facultats de Dret i Economia i que la Facultat de Ciències Experimentals i de la Salut es divideixi també oficialment en la Facultat de Ciències i l'Escola Universitària d'Infermeria. En la segona línia, la de reestructurar el Departament de la Universitat, em proposo de presentar, en el moment en què legalment sigui possible, la divisió dels departaments d'Economia i d'Enginyeria Industrial. El programa, però, no s'ha basat fonamentalment en aquest aspecte de desplegament dels estatuts. El programa, fonamentalment, ha estat basat en una reflexió sobre les dues grans funcions que, des del meu punt de vista, ha de tirar endavant, justifiquen la universitat, la docència i la recerca. Pel que fa a la docència, tots ho sabeu, he proposat, en primer lloc, d'establir un programa d'introducció de nous estudis que completi totes aquestes aspiracions que al llarg dels últims temps ha mostrat la comunitat. Dèiem, l'any 1994, que ens proposàvem d'introduir els estudis de relacions laborals, una llicenciatura d'economia i oficialitzar els estudis de psicologia i de medi ambient. Aquests quatre objectius han estat aconseguits al llarg d'aquests dos anys, amb l'excepció de la introducció dels estudis de relacions laborals que han estat aprovada per la Comissió de Programació de la Generalitat de Catalunya, però que, a petició de la pròpia Facultat de Dret de la nostra universitat, no s'han introduït a l'espera de tenir unes condicions objectives, fonamentalment l'edifici, que ho facin més fàcil. Al llarg d'aquests pròxims quatre anys, em proposo d'introduir o de sol·licitar que s'introdueixi a la Universitat de Girona els següents estudis. L'estudis d'informàtica de segon cicle i la llicenciatura en Ciència i Tecnologia dels Aliments, també de segon cicle, que serien situats a l'Escola Politècnica Superior. Els estudis de psicopedagogia, llicenciatura en psicopedagogia i mestre especialitat en educació i llenguatge, que serien situats a la Facultat de Ciències de l'Educació. Els estudis de Ciències del Mar, que serien situats a la Facultat de Ciències, els estudis de Biblioteconomia i Documentació, que serien situats a la Facultat de Lletres, els estudis d'Economia, a la Facultat d'Econòmiques i, finalment, els estudis de Turisme, que, a través de la integració de l'Escola Oficial de Turisme, serien introduïts com una entitat independent, com una escola independent, al conjunt de centres que conformen la Universitat de Girona. Tots aquests estudis, conjuntament amb les relacions laborals que ja han estat aprovats, jo crec que conformen una universitat prou rica pel que fa a la seva varietat, prou completa, prou equilibrada, com perquè puguem pensar, o com perquè jo proposi, que a partir d'aquest llistat, o la introducció d'aquest llistat d'estudis, frenem una mica el nostre creixement. Crec que la Universitat de Girona, que en aquest moment és la tercera a Catalunya pel que fa a número d'estudis diferents i probablement seria la primera pel que fa a varietat dels seus estudis, des d'estudis politècnics fins a estudis de lletres, crec que repeteixo que ara és el moment, un cop hàgim aconseguit aquest creixement, d'aturar-nos una mica, assimilar i digerir el creixement i, per tant, poder implementar les coses que hem anat implementant en els últims anys i les que proposo implementar d'una manera el més correcta possible. Caldrà, pel que fa a la programació, en segon lloc, plantejar-se una reflexió sobre els estudis d'humanitats, concretament els de lletres i els de magisteri. Aquesta és una proposta que ha fet la Generalitat de Catalunya, o també la Comissió de Programació del Consell Interuniversitari, el conjunt d'universitats catalanes, i en la mesura que totes les universitats faran una reflexió sobre aquests dos estudis, o aquests dos grups d'estudis, la nostra universitat també la farà i també participarà en aquesta reflexió col·lectiva. I no pas d'una manera seguidista, o no pas d'una manera secundària. Sí, sóc elegit rector de la Universitat de Girona, jo presidiré, així m'ho proposat com a comissionat d'universitats, les comissions que hauran de produir en el conjunt dels docents de l'universitari aquesta reflexió i proposar aquelles coses que es consideri oportú de proposar. Crec que val la pena que una reflexió que pot tenir conseqüències d'una mena o d'una altra, però que afecta a una part molt important de la universitat, sigui dirigida des de precisament la nostra universitat. I també he de dir que pel que fa a aquesta reestructuració, l'única condició que el rector de la Universitat de Girona proposaria, si és que aquest rector sóc jo, és que cap dels estudis actualment existents no sigui eliminat. Considero que la universitat, una universitat, no la de Girona, qualsevol universitat, i que una societat, qualsevol societat, sense estudis i sense pensament humanístic, és una universitat o una societat mancada. I per tant, des d'aquest punt de vista, em proposo, em comprometo, per raons d'absoluta convicció, a defensar el manteniment de tots els estudis de lletres i de magisteri. De quina manera o com s'han de mantenir, no ho sé. És allò que unes comissions, primer de la Universitat de Girona i després del Consell Interuniversitari, hauran d'acabar de decidir. La docència, però, no té només un aspecte relacionat amb el nombre i la mena d'estudis que ofereix la universitat. La docència es relaciona amb allò que justifica precisament la pròpia existència de la universitat. Hi ha universitat perquè s'hi ensenyen unes coses, perquè hi ha uns estudiants que s'hi matriculen i que és previsible, o que preveiem els que organitzem la universitat, que en un temps determinat acabaran sortint del sistema amb un títol a la butxaca. Cal, per tant, que la universitat analitzi com funciona la docència, determini si funciona bé o no funciona bé, o en quin grau funciona bé i en quin grau no funciona bé, i posi tots els remeis, totes les solucions que permetin de fer que allò que no funciona bé acabi funcionant. A l'hora de fer aquesta reflexió sobre la docència, intentaré ser el màxim de breu possible, perquè la coneix tothom, hi ha una dada que és absolutament incontrovertible. La docència a la universitat catalana no acaba de funcionar. I això ho vull dir ben fort, a la universitat catalana, no a la de Girona. Per tant, no és un problema gironí, i per tant ningú ha de tenir por de dir que la docència no acaba de funcionar, perquè això no ha de significar per a la nostra universitat cap mena de desprestigi. És un problema global del sistema universitari català, i si volíem sortir del sistema universitari català, podríem afirmar que és un problema global del sistema universitari espanyol o fins i tot del sistema universitari europeu. La docència no acaba de funcionar en lloc de les universitats europees. Hi ha una excessiva acumulació per suspensos i per no presentats d'estudiants en els primers cursos. El número dels estudiants que entren a la universitat i aquells que d'una manera fluïda i racional acaben la seva carrera és molt i molt petit. No donaré pràcticament cap dada, però són més els estudiants de la nostra universitat que tenen més de 5 assignatures suspeses que aquells que ho tenen tot aprovat. Més del 70% dels nostres estudiants en el conjunt de la Universitat de Girona tenen alguna assignatura suspensa. Són molts, moltíssims, en alguns llocs s'acosten al 50%, els estudiants no es presenten a més de la meitat de les assignatures a les quals estan matriculats. Per tant, és evident, ningú pot negar-ho, que hi ha alguna cosa que no funciona en el sistema docent universitari. Alguna cosa que provoca que hi hagi una acumulació d'estudiants cada vegada més preocupant en els primers cursos i una manca d'estudiants cada vegada també més preocupant en els últims cursos de la universitat. Aquests fets, aquests dos fets, provoquen, evidentment, moltes conseqüències. La gestió acadèmica de la universitat es fa absolutament, no dic que impossible, perquè bé la fem, però molt i molt difícil. Jo recordo, i és una anècdota, que abans d'ahir es van repartir més de 1.000 fulls per demanar a l'Escola Politècnica Superior anul·lació de convocatòria. Això vol dir que més de 1.000 estudiants sol·licitaven anul·lar convocatòries a l'Escola Politècnica. Dificultats, per tant, en la gestió acadèmica de la universitat. Evidentment, insatisfacció en el professorat. El professorat, cal dir-ho, és veritat, i si hi ha algun dubte per part d'algun sector de la universitat o de fora de la universitat, cal esvair-lo immediatament. El professorat vol que la docència funcioni bé i vol, per tant, que l'indicador fonamental de que la docència funciona bé, que és el resultat final de la seva activitat al llarg d'un curs, tinguin resultats bons. El professorat, per tant, en general, no té cap satisfacció, ni molt menys, en veure que les coses són com són. Per tant, hi ha una gran insatisfacció del professorat. I no només insatisfacció, desconcert. Un desconcert que es lliga, evidentment, al fet que la noció de grup, la noció de curs, està desapareguent perquè hi ha aquest rendiment tan atípic a la nostra universitat. Una anècdota: el 12% dels estudiants de segon curs de dret de l'any passat feien segon, el 44% feien segon i mig primer, i el 44% feien segon, mig segon i tot tercer. És a dir, el número d'estudiants típics en el sentit de fa 4 o 5 anys, aquells que conformaven un bloc homogeni pel que fa als coneixements, pel que fa a la feina, pel que fa a les assignatures matriculades, representava en aquest curs només un 12% del conjunt dels estudiants. Per tant, una enorme dificultat pel professor per saber exactament de quina manera i com explicar les coses a aquests estudiants. I evidentment, insatisfacció dels estudiants, que veuen com carreres de 3-4 anys es fan amb 6, amb 7, amb 8 o amb 10 anys moltes vegades. I a més, una economia a la universitat obligadament desequilibrada. Desequilibrada perquè si el nombre d'estudiants és desequilibrat, si hi ha molts més estudiants dels que toquen en el primer o segon curs i molt menys estudiants dels que toquen en els últims cursos, necessàriament per satisfer la demanda docent hem de repartir el pressupost primant els primers cursos i castigant des d'aquest punt de vista aquells cursos amb menys demografia que són els que permeten de lligar més clarament la docència i la recerca, és a dir, l'especialització en els dos camps, tant en la docència com en la recerca. Proposo aleshores, per resoldre aquest problema, aquest primer problema en relació a la docència, dues actuacions. Una primera actuació molt a llarg termini, una actuació de llarga durada, per tant, que pot tenir efectivitat d'aquí uns anys, però no pas immediat. Participar i fins i tot liderar una reflexió dins del sistema universitari català sobre com s'hauria de canviar el propi sistema perquè les coses funcionessin millor. Liderar una reflexió que ens permeti de descobrir de quina manera, i és gairebé descobrir la quadratura del cercle, de quina manera es poden conjuntar dues afirmacions pràcticament impossibles de conjuntar. Que s'ha de democratitzar l'ensenyament universitari, però que en canvi no es pot democratitzar l'aprovat. Que tothom ha de poder entrar a la universitat, però que no tothom està capacitat ni tothom fa els esforços suficients com per aprovar. I, evidentment, aquestes dues afirmacions creen dos conjunts diferents, el de les clients que entren i el dels que proven, que provoquen en la diferència d'aquests dos conjunts la retenció, l'acumulació d'estudiants en els primers cursos. Aquesta reflexió a llarg termini veurem per on ha d'anar, però sí que us puc assegurar que en aquest moment és segur que la Universitat de Girona representa en el conjunt d'universitats catalanes i fins i tot en el conjunt d'universitats espanyoles representa una actitud molt clara de lideratge. És la Universitat de Girona, de les universitats, no dic l'única, que ha fet un plantejament més clar sobre la necessitat d'aquest debat des de fa 2 anys i qui en aquest moment comença a tenir responsabilitats per tirar-lo endavant. La primera proposta, per tant, ha en relació a com plantejar o com analitzar el rendiment de l'ausència, va en una línia molt a llarg termini, per tant poc satisfactòria immediatament, però jo crec que és absolutament fonamental en el futur analitzar com revolucionar el sistema universitari per resoldre aquestes dues afirmacions aparentment contradictòries. Però no seria just de plantejar un programa de govern amb una perspectiva tan a llarg termini, tan a llarg durada, que no permetés d'albirar esperances a ningú de trobar solucions d'una manera immediata. I per això el programa de govern també es planteja unes actuacions immediates en relació a com millorar el rendiment de la docència. Proposo en primer lloc, perquè crec que és absolutament fonamental, que la Universitat de Girona es replantegi i millori, consegüentment, les seves relacions amb l'ensenyament secundari. Crec que un dels grans problemes que patim en aquest moment ve donat per un error històric que hem comès a les universitats. Oblidar que fora de la universitat hi ha un món i que en aquest món hi ha un altre nivell o uns altres nivells d'ensenyament, concretament el més immediat, l'ensenyament de batxillerat, que és el que forneix la base fonamental dels nostres estudiants. Aquest oblit, aquest prescindir de les relacions amb el batxillerat que en general ha marcat l'actuació universitària, ha provocat que entre el batxillerat i la universitat hi hagi una fractura molt difícil avui de superar. Ni nosaltres expliquem clarament al batxillerat què voldríem que els estudiants de batxillerat sabessin quan entren a la universitat, ni tampoc no ens hem preocupat de saber què s'ensenya exactament en el batxillerat per saber com entren els estudiants i intentar després d'adaptar-nos a la situació. Proposo que aquesta situació canviï a través d'enfortir les relacions amb el batxillerat. De quina manera ho hem de discutir? Però en tot cas, una acció o dues accions immediates es poden prendre. En primer lloc, que entre la direcció de la universitat, la direcció en el sentit més ampli, per tant el rectorat, i els estudis, i els instituts de batxillerat, hi hagi reunions periòdiques, regulars, per discutir com resoldre els problemes. Ja hi ha una primera convocatòria d'aquestes reunions, que hi ha un acord entre els instituts de batxillerat i la universitat per fer una reunió mensual entre els dos sectors que permetin com a mínim de conèixer-nos i de veure una mica per on hauríem d'anar. I en segon lloc, que a cada institut de les comarques gironines hi hagi un representant de la universitat, un professor triat per la universitat que representi la universitat durant tot l'any i sigui l'element a partir del qual nosaltres, els universitaris, puguem obtenir informació i ells, els professors de batxillerat, puguin tenir informació de nosaltres. Crec que això és molt més rentable, molt més sensat, que no pas desenvolupar unes campanyes de màrqueting amb una parafernàlia enorme, amb uns costos econòmics enormes, que jo crec que no condueixen enlloc i que, en canvi, fan creure que la universitat, respecte a batxillerat, només té l'interès de la captació de clientela. Em refereixo a aquestes campanyes que fem cada any i que potser haurem de continuar fent perquè així ens obligarà el sistema, però que hem de replantejar d'anar cada any a cada institut a vendre en el pitjor sentit del terme el producte. No crec que aquesta sigui la manera d'enfortir les relacions amb el batxillerat. En segon lloc, plantejo que s'han de modificar o com a mínim repensar els plans d'estudis. Aquí voldria ser molt clar. Plantejar que s'han de repensar i probablement reformar els plans d'estudis ens obliga a ser enormement prudents. Perquè és evident que els plans d'estudis introduïts alguns fa 4 anys i alguns fa 3 anys i alguns fa un any i alguns, com a l'arquitectura tècnica que encara va començar a introduir-se, plantejar la seva reforma, evidentment, que és d'una gosadia considerable. Però crec que la prudència no ens ha d'impedir de ser valents, no ens ha de fer covards, i que, per tant, si sabem o descobrim que hi ha errors evidents en la materialització dels plans d'estudis actuals, saber modificar-los. Hem de ser prou valents per admetre que allò que no funciona ha de ser i pot ser modificat. I he de dir que per les consultes que hem fet a sectors molt diferents, tant sectors externs de la universitat com a sectors de la pròpia universitat, professors, estudiants i personal d'administració i serveis, concretament em refereixo a l'enquesta que vam passar fa 2 anys, tothom està d'acord en què els nous plans d'estudis presenten com a mínim tres greus problemes. El primer, una excessiva fragmentació. El segon, una materialització dels plans d'estudis que presenta una poca, per dir-ho suaument, coordinació i una poca adaptació dels programes previstos en cada assignatura a la realitat real de les assignatures noves. I en tercer lloc, una poca infraestructura per tirar endavant les pràctiques que s'han previst en aquests plans. No vull pas insistir massa en què aquestes tres característiques negatives dels plans són reals. Que hi ha molta fragmentació ho demostra el fet que a la Universitat de Girona hi ha 24 menes d'assignatures diferents, juguem a l'hora d'organitzar els plans amb 24 tipus d'assignatures, hi ha algunes facultats que juguen amb 3, 4 o 5 tipus, però hi ha alguna escola que juga amb més de 20 tipus d'assignatures diferents, i evidentment en aquest conjunt de tipus d'assignatura, els més abundants, la mena d'assignatures més abundants és la de les assignatures petites, de 3, 4 o molt, o com a màxim, 6 crèdits. Recordo que de 1.355 assignatures que té el conjunt de la Universitat de Girona en aquest curs 95-96, més del 70% són de 6 crèdits o menys. I gairebé el 50% són de 4 crèdits o menys. I en alguna facultat, el 60% de les assignatures són de 4 crèdits. Això implica, òbviament, que dividim el número de crèdits que ha de fer l'estudiant pel número de crèdits que té cada assignatura, dona com a resultat que el número de assignatures que ha de fer un estudiant cada any és extraordinàriament gran. En alguns llocs, de l'ordre de 17 assignatures, com a promit de la universitat, unes 13 assignatures. Això, si no s'emporta cap, no sospès. I tothom està d'acord, tothom vol dir, tots els informes que tenim de pedagogs o psicòlegs de l'educació de l'exterior de la universitat, però la declaració unànime, i quan dic unànime, vull dir unànime, de tota la comunitat universitària gironina a través de les enquestes, que això no funciona. Que és impossible d'assimilar tantes assignatures, tants exàmens en un any. I que és impossible assimilar-ho si, a més a més, a aquest conjunt tan gran d'assignatures i apliquem el fet que normalment cada assignatura es fa amb dos professors, la teoria i les pràctiques, i que no és gens estrany que les pròpies teories es facin per part de 3 o 4 professors diferents. I que, per tant, el conjunt de fragmentació que ha d'abordar un estudiant en el seu propi pla d'estudis és extremadament complicat, molt difícil d'assimilar, que condueix necessàriament a una reducció de les assignatures a les quals et presentes i que necessàriament acaba també produint que l'estudiant ho té tot aprovat, sigui cada dia més allò anòmal a la nostra universitat. Que no arribi a un 27% en el conjunt de les estudiants universitats gironins i que en alguna escola no passi el 9% o que en alguna facultat no arribi a més enllà del 14% o que no, i dic això, escola politècnica superior, facultat de dret, o que en algun estudi, concretament, per exemple, de lletres, no s'arribi al 14% dels estudiants que tenen tot aprovat o que es passi al 40% dels estudiants que tenen més de 5 de suspens. Per tant, no és un problema concret de ningú, és un problema global del qual cap professor cap és mentida. El conjunt de professors no són culpables, pel qual el conjunt d'estudiants no són culpables, però que la culpabilitat compartida de tot i la situació real del món en el qual vivim ho explica que això es produeixi. I el que no pot fer la universitat és amagar el cap sota l'ala i no plantejar. Per tant, cal reformar els plans d'estudis intentant que hi hagi menys fragmentació, menys assignatures per estudiant i per any, que al mateix temps els estudiants no facin tants crèdits cada any, i això només es pot aconseguir replantejant-se la durada de les assignatures i fins i tot la durada de les carreres. No tenim, o jo no tinc com a mínim, la fórmula sobre què hem de fer. No estic dient per tant què hem de fer. Dic que aquests són els problemes, que la línia de solució dels problemes hauria d'anar per aquí i que entre tots, i sí que considero que l'elecció seria un contracte o un pacte entre el claustre, entre la comunitat universitària i l'equip rector de la universitat per tirar-ho endavant, que entre tots, si estem convençuts que no acaba de funcionar i si estem convençuts que es pot arreglar, ho arreglarem. En segon lloc, crec que cal no reformar els plans, sinó que els plans que hi hagi, els actuals o els reformats, funcionin més bé. I funcionin més bé a través d'una major coordinació de la docència de cadascun dels títols, de cadascun dels estudis i sobretot de cadascun dels cursos dels estudis. En aquest sentit, crec que cal comprometre'ns clarament, jo m'hi comprometo, però també demano que el claustre s'hi comprometi. Jo estic disposat a donar compte si sóc elegit a la fi del període o quan calgui, de si hem complert o no en això, però també demano que la comunitat universitària estigui disposada a donar comptes quan el rector els demani de si ha complert o no en això, de reforçar el coordinador del pla d'estudis, de reforçar el coordinador d'estudis i de reforçar els consells d'estudis. Tots admetem individualment que la figura del coordinador d'estudis és fonamental per al funcionament de la universitat. Tots sabem, si ho hem analitzat, que aquells estudis que funcionen de veritat bé són aquells que tenen una coordinació, no un bon coordinador, sinó una coordinació bona. I per tant que hi ha una bona actuació del coordinador, però també una bona actuació dels que se senten o volen sentir-se, perquè creuen que és important, coordinats. En aquest sentit, crec que cal comprometre'ns a reforçar la figura del coordinador d'estudis, del Consell d'Estudis i potser replantejar fins i tot la manera com es fa l'avaluació a través de precisament fer intervenir el Consell d'Estudis en aquest procés avaluatiu. I el programa de govern es contempla també en relació a la millora del rendiment docent la dotació d'una certa infraestructura docent que permeti de tirar endavant amb una certa correcció les pràctiques que contenen els plans d'estudis. La nostra és una universitat que, pel fet que ha crescut molt, i ha crescut molt en un moment en el qual es produïa la crisi econòmica, ha hagut necessàriament de desviar tot el seu pressupost cap al capítol 1, cap al capítol personal, i que, en canvi, ha invertit molt poc en laboratoris, sigui de recerca, sigui sobretot, perquè és el que estic ara parlant, en laboratoris docents. Crec que cal replantejar-se el repartiment o la distribució pressupostària i alhora crec que cal fer accions extraordinàries per dotar la infraestructura docent als nostres laboratoris. He de dir, perquè no voldria pas que la gent es pensés que és producte del futur, ni d'accions del futur, que avui per avui ja hi ha un acord entre el Comissionat d'Universitats i Recerques i la Universitat de Girona per tirar endavant una inversió de 250 milions al llarg dels pròxims 4 anys a raó de 70 milions el primer any, l'any 96 i 60 els 3 anys després per dotar els laboratoris docents i també el sistema informàtic necessari de la universitat d'una manera més correcta que no pas en la qualitat. Això, per tant, també forma part del programa de govern. Crec que sí, mentre discutim el futur o mentre discutim aquesta revolució en el sistema, apliquem només aquestes tres petites coses, reflexió sobre els plans d'estudis i eventual reforma, reforç del coordinador d'estudis i, per tant, coordinació efectiva dels estudis i millora de la infraestructura docent, si apliquem aquestes tres petites normes que impliquen una gran cosa, que és que ens creguem realment que la docència ha de funcionar, crec que no hi ha cap dubte que d'aquí un any la millora serà enormement substancial. Per tant, no cal fer gaire parafernàlia sobre com millorar la docència ni proposar grans accions concretes immediates. Cal simplement que ens l'hem de creure, que hem de creure que aquesta és una funció fonamental i que hem de començar a posar-hi una mica els coses. Amb això, jo crec que el primer problema de la docència, aquell que jo explicitava a través de l'acumulació d'estudiants en els primers cursos, seria o començaria a ser resolt. Però la docència comença a tenir un altre problema. Avui dia és cada vegada més notori que l'accés al mercat laboral, l'accés a la feina, és enormement difícil per als titulats universitaris i per tota l'altra gent, òbviament. Aquest fet està provocant no només que l'accés al mercat laboral sigui difícil perquè no hi ha feina, sinó que els que tenen feina, els gremis en definitiva, comencen a posar filtres que treuen de la universitat allò que faculta per treballar. És a dir, cada vegada hi ha més propostes que van en la línia de dir que per accedir al mercat laboral o a determinats mercats laborals no n'hi ha prou en tenir un títol universitari, sinó que s'ha de passar pel filtre que posa el gremi, la corporació, el col·legi, en definitiva, professional. I això n'hem tingut un exemple fa poc amb aquesta proposta que encara no s'ha tancat del Col·legi d'Advocats, segons la qual, per poder fer d'advocat, que és una de les professions, no l'única, que fan els llicenciats en dret, s'hauran de fer uns cursos en una escola de pràctica jurídica dirigits, controlats i, per tant, amb una selecció feta a partir del propi col·legi, que és aquell que està més interessat en controlar el número de gent que treballa, per tant, la competència possible en el món laboral. Però aquest cas de dret no és un cas aïllat. Farmacèutics estan ja fent unes pràctiques en aquesta línia. El Col·legi d'Arquitectes Tècnics ha proposat un conveni al Ministeri d'Educació que ha rebutjat el Consell d'Universitats també en aquesta línia. I, per exemple, el sistema d'accés a l'activitat o a la professió de professor de batxillerat, a partir d'ara, a partir d'aquests cursos que fins ara s'anomenaven el FIPS, serà controlada d'aquesta mateixa manera. La Generalitat dirà quants professors de tal cosa vol cada any i encarregarà a una universitat que faci un curs d'un any 75 crèdits per al número exacte de professionals necessaris.
En primer lloc, una de molt, diguem-ne, domèstica, que fa referència al llistat de desiderata o noves titulacions que des de l'UDG es farà arribar al Consell Interuniversitari i es farà el possible perquè en un calendari més o menys àgil, no?, puguin haver les titulacions pel que fa a Ciències de l'Educació, de la Diplomatura de Mestres en Educació i Llenguatge Socialista en Educació i Llenguatge i Llicenciatura de Psicopedagogia. Jo entenc que això és una mostra de sensibilitat del rectorat de recollir aquesta petició, perquè ja es va fer fa temps des de l'anterior equip de deganat, suposo que l'actual equip de deganat també, i que volia dir fer una matització, que si bé és correcta aquestes dues peticions, hi ha un lapsus, que potser ho va ser degut al discurs oral, perquè per escrit no sé si està fet, que hi manca una diplomatura de mestre especialista en educació especial, perquè d'alguna manera potser en les prioritats dintre de les dues diplomatures potser s'hauria prioritzat l'educació especial i no pas l'educació de llenguatge, però de dues maneres no vull dir ara en això que s'hauria de posar l'educació especial en primer lloc i l'educació de llenguatge en segon lloc, sinó que s'hauria d'incloure educació especial. Tot i que des de la facultat, des de departaments i d'estudis, sempre s'ha considerat que aquest tipus de diplomatures no tindria el mateix caire de formació inicial com les altres diplomatures d'infantil, primària, llengües estrangeres, física i musical, perquè no deixen de ser unes diplomatures o uns estudis que tenen caire més de formació permanent i de més especialització. Però això és un discurs i és un debat que encara està per fer, però ho apunto en primer lloc perquè si es pot incloure que s'inclogui aquesta, que estic dient que al meu parer hi manca, i en segon lloc el debat ja el deixaria en el moment que s'hagués de fer l'exposició del CERN. En segon lloc, voldria fer unes reflexions que a algú li pot servir per debatre particularment o col·lectivament sobre coses que el candidat ha explicat al llarg del seu discurs. Són coses que estan molt relacionades. Per exemple, sabem que fa temps que el candidat té la preocupació per el rendiment acadèmic dels estudiants, el rendiment professional dels professors, els resultats en general, l'avaluació, i jo crec que cada vegada s'insisteix, es demostra aquesta sensibilitat, però potser faltaria fer un pas endavant, perquè si bé els resultats dels estudiants són els que són, si bé el rendiment dels professors és el que és, potser no hauríem d'estar fent reflexions i prioritzant a nivell, no solament teòric, perquè seria injust dir sobre que solament és teòric, a nivell d'estendre la participació de tota la comunitat universitària quan es delineen o quan es marquen línies d'actuació en aquest sentit. M'explicaré. Pel que fa a l'avaluació, que és un dels temes prioritaris també d'aquest rectorat o d'aquest candidat, jo crec que, si bé s'ha treballat molt, no ha estat un tema resolt i és difícil que altres universitats ho diguin resolt, no ho dic perquè altres ho hagin resolt, però sí ho dic perquè potser és un tema que ve de dalt a baix i no tant de baix cap a dalt. El procés, per exemple, d'elaboració d'inquietud des del rectorat arriba a alguns estaments, és veritat que pot arribar d'una manera diluïda a les facultats. I és aquí potser on, com que no hi ha participació, el problema no s'analitza de fons. Llavors no hi ha aportació des de la base, per dir-ho d'alguna manera, i o no es tenen en compte perquè no hi ha el mecanisme o la metodologia incorrecta per fer modificar algunes conductes des de rectorat, des de deganat, des de departaments, de professors i estudiants, és igual entre tots. Llavors cansa una miqueta, cansa entre cometes, sentir aquest discurs perquè d'alguna manera són bones intencions, és veritat que hi ha fets que s'han portat a la pràctica, però potser no hi ha una modificació amb més empenta per donar aquesta participació. I donat que hi ha un vicerrectorat de docència i d'estudiants i una de les línies que es prioritzen aquí és de promoure encara més aquesta participació i aquest associacionisme també, doncs trobo que per aquí s'hauria de solucionar. Això també està en relació amb els consells d'estudis, amb els coordinadors d'estudis, que crec també que també se'ns omple molt la boca quan parlem d'això. I crec que és una qüestió que no ha estat assolida, que és molt traumàtica en alguns casos i que no n'hi ha prou per dir que els consells i els coordinadors d'estudis han de ser un dels temes principals, han de ser els motors de la universitat. Perquè a l'hora de la veritat, la contraprestació que tenen, que és el complement econòmic, això no serveix perquè la seva dedicació faci que els estudis, la coordinació, els temes que preocupen des de la facultat, departaments, professorats i estudiants estiguin endavant. No és una opinió, diguem-ne, personal, no estic fent aquesta reflexió tampoc per condicionar cap vot, però sí que és una sensibilitat que es pot veure en les converses al llarg de la gestió anterior, en el meu cas, i que crec que és un tema que no està resolt bé i que si seguim en aquesta mateixa línia és difícil que hi hagi satisfacció per part dels consells d'estudi, dels seus components, dels estudiants i del professorat. I un altre tema, també relacionat amb la qüestió de l'eficàcia i els resultats de la vida acadèmica universitària, estaria relacionat amb la revisió dels plans d'estudis. Nosaltres a la nostra facultat ja fa temps que hem començat a parlar del tema i entenc que hi ha un cert perill. Suposo que el dossier on s'explica les intencions del procés de revisió dels plans d'estudis per la manca d'espai o per no fer més espai no s'ha explicat més, però hi ha un cert perill de fiscalitzar o de centralitzar al màxim, tot i que es diu que s'evitarà. Però hi ha un perill d'homogeneïtzar aquests plans d'estudis quan no és veritat que s'hagin d'homogeneïtzar. i s'ha donat l'exemple dels estudis de lletres i dels estudis de magisteri. I em sembla que són de caire diferent, de característica diferent, i que s'haurien de tractar d'una manera molt diferenciada. I en darrer lloc, únicament, encara que sigui per a partir que vivim, que encara existim, que la Facultat de Ciències de l'Educació, ja sabem que fa dos anys es va decidir tots plegats en allà dalt, però les explicacions que s'han donat no són noves des de fa dos anys. Entenc les dificultats evidents que pot haver-hi en les negociacions per aconseguir l'espai per poder edificar, però entenc que la sensibilitat per part del rectorat no és la mateixa que la sensibilitat, ja no dic de la facultat, perquè en aquell moment no parlo el nom de la meva facultat, però no crec que sigui la mateixa de cara a que la integració d'aquesta facultat sigui el més aviat possible i generi els menys traumes possibles. Gràcies.
Té la paraula en Joaquim Rabassera.
Bé, dilluns passat hi va haver la sessió informativa allà amb empresarials per parlar del programa del candidat de rectorat. Després d'aquesta sessió, és inevitable, ens van anar veient els que havíem assistit i altres que no, i van anar canviant impressions sobre el programa i sobre el que se'ns havia dit concretament. Tant és així que fins i tot alguna sessió informal es va improvisar i fruit de tot això es podria dir que hi havia com una espècie de consens en molts aspectes. Per això m'ha semblat positiu expressar aquí cap on anirà el sentit del meu vot i manifestar que és molt possible que en la majoria dels casos sigui coincident. Bé, quan tot això tenim molt present de que el vot doncs, és lliure i secret i per tant no es va més enllà que explicar el que hem estat comentant aquests dies. Quan votem en un acte com el d'avui, estem votant un programa, estem votant què es pensa fer. En general, podríem dir que el programa aquest doncs, el subscric en els seus punts. No obstant, lògicament, difícilment es pot fer un programa al gust de tothom i trobo coses que hi falten o hi trobo alguna cosa que pot ser, hauria de ser diferent. Complau trobar-hi noves titulacions per intentar posar en marxa d'una manera especial per tenir-hi alguna titulació més directa. Em complau trobar-hi entre aquestes noves titulacions la de turisme i la de relacions laborals, però a pesar que em complau que hi hagi la de llicenciatura en economia, em dóna la sensació de que en lloc de parlar de l'oportunitat hauríem de parlar de la necessitat de posar en marxa els estudis d'economia. No solament la necessitat sinó l'urgència. Aquest any ens aniran acabant uns quants estudiants que volen fer economia i que cada vegada se'ls fa més difícil poder accedir a altres facultats. Seria convenient, i així ho creiem els companys empresarials, que d'una vegada per totes poguéssim resoldre això. Ja sabem que no és fàcil, però fàcil o no, creiem que cal fer-ho, i coses més difícils, per sort, hem aconseguit. Bé, quan es vota un programa, això va acompanyat també per un equip, i si votem un equip, aquest equip de rectorat que s'està presentant, podem dir que té molts punts en comú amb el que hem tingut fins fa pocs dies. I en aquest sentit, la gent d'empresarials tenim memòria i volem recordar tot el bo que durant aquest temps s'ha produït. Volem recordar i ens satisfà reconèixer la millora que en termes absoluts s'ha produït en el nostre centre i a la universitat en general. Ens satisfà molt i ho celebrem els dos aspectes. També volem recordar la millora relativa que hi ha hagut en el nostre centre. Tinguem present que nosaltres venim, i parlem en termes d'ampolles, venim d'una ampolla buida, quan el nostre centre no era res més que una simple acadèmia, i ara ja no és així. Estem en un procés de normalització universitària prou important, un perquè podem considerar que l'ampolla ja està mig buida, però al tanto, si està mig buida, voldríem omplir-la del tot i situar-nos al nivell dels altres centres i de les altres titulacions, que crec que és una pretensió que estem obligats a tenir, i així ho crec. El nostre vot, per el que deia el sentit, no el puc manifestar, però sí que faré el meu personal. El meu vot serà favorable en primera votació, lògicament, i serà favorable per mostrar així una satisfacció de tot el que s'ha fet fins ara i una esperança del que s'ha de fer. El que nosaltres necessitem, doncs esperem que amb el tarannà que hem anat veient aquests anys, el company Miró parlava de que el rector és una persona, el candidat perdó, és una persona que sap escoltar, nosaltres ho hem pogut comprovar i aquí en dono fe, i llavors esperem seguir sent escoltats i atesos com s'ha fet fins ara. I també volem manifestar això, perquè d'aquesta manera considerem que si reconeixem el que s'ha fet, quedem legitimats per seguir demanant el que creiem que faci falta. De la mateixa manera que avui estem reconeguent tot el que s'ha produït, dia a dia irem denunciant, posant sobre la taula tot allò que no funciona i demanant ajuda perquè es pugui resoldre. Moltes gràcies.
Té la paraula Eduard Rosso.
La meva intervenció, en primer lloc, s'inicia dient el mateix que vaig dir el passat dimecres a la intervenció o ocasió de la presentació de la candidatura que va fer el candidat a rector, el doctor Josep Maria Nadal, a la Facultat de Dret. Votaré a favor, i no tinc cap problema en dir-ho, ja d'entrada, de la seva candidatura, perquè crec, i estic segur també que puc parlar com a delegat de la facultat en referència a moltes de les persones que participen avui en aquest acte, que hi ha més punts que ens uneixen que els punts que evidentment també ens poden separar del programa electoral que ha presentat. Però evidentment, en tot cas, faig una afirmació en aquest primer moment a títol estrictament personal. De la seva intervenció m'ha agradat especialment la referència a la importància de separar, no únicament de facto, sinó de jure, és a dir, a títol jurídic, els estudis de la Facultat de Dret, o, millor dit, la Facultat de Dret i la Facultat de Ciències Econòmiques. Jo crec que per diferents motius no hem estat capaços, i segurament hi haurà hagut mancances de tota la comunitat universitària, però d'establir els lligams suficients perquè aquesta simbiosi dels estudis pogués funcionar correctament. Jo crec, i ho dic també a títol personal, que haurien de funcionar molt correctament, però també, donades les condicions actuals, repeteixo que em sembla molt correcta la proposta que fa el candidat a rector. En tercer lloc, vull manifestar, i ho sap també perquè s'ho he dit moltes vegades, la satisfacció per la implantació d'uns estudis que interessen a tota la comunitat universitària, no únicament com de vegades jo crec que amb un cert desconeixement de la realitat que hem pogut sentir a la Facultat de Dret, com són els estudis de relacions laborals. El que sí que li demano és que sapiguem les dificultats pressupostàries existents, tracti que es compleixi la sol·licitud que li va passar a la Facultat de Dret en el sentit de que aquests estudis comencin el curs 1997-1998. En quart lloc, he observat amb una certa preocupació i suposo que haurà estat un oblit involuntari perquè conec perfectament la seva posició, la manca de referència a la periodificació de la construcció de la Facultat de Dret. Com estic segur que ha estat un oblit involuntari, m'agradaria que contractés aquesta qüestió en el torn de rèplica, si ho té a bé. En cinquè lloc, jo crec que de cara als propers 4 anys i evidentment de cara al futur cal enfortir els mecanismes de protecció dels professors novells i per tant d'avançar en la seva línia de formació tractant de trobar el punt d'equilibri entre les especificitats de cada facultat o de cada estudi. I quan dic això, tothom que em coneix sap evidentment que estic pensant en l'especificitat de la formació dels professors joves, dels professors novells que s'incorporen als estudis de dret. En sisè lloc, li demanaria, i crec que està en el seu programa, la potenciació de laboratoris docents. I evidentment quan utilitzo aquesta expressió de laboratoris docents em refereixo a infraestructura docent que inclou la potenciació de la biblioteca i la potenciació dels fons bibliogràfics, eina fonamental pel treball dels professionals que es dediquem a l'ensenyament en els estudis de dret i estic segur també que en altres estudis de la nostra universitat. En setè lloc, em separa una mica de la intervenció del candidat una certa visió de la docència perquè crec que, tot i reconeixent que el que ha dit és cert, no hem de caure en una certa autoflagel·lació de la comunitat universitària. Crec que el resultat de l'aplicació dels nous plans d'estudis, pocs aprovats, molts suspensos, molta gent que els presenta, no és un tema únicament de preocupació de la comunitat universitària, ara seu, evidentment, sinó també que és producte d'uns canvis que hi ha a la qualitat social, uns canvis que van de la mà d'una inseguretat en el món del treball, d'una ampliació del temps que els joves continuen en la llar d'esquena, en la llar familiar, és a dir, tot un conjunt de temes que hauríem d'estudiar des d'una reflexió global i per tant crec que és bona la reflexió que ha fet el candidat a rector, però també li diria que de vegades caure en una certa, i permeti'm l'expressió, autoflagel·lació de la nostra comunitat, tampoc crec que sigui el camí totalment apropiat. I per últim, l'última reflexió seria que de totes les coses que ell ha dit, jo crec que moltes de les coses són plenament vàlides per assolir, no únicament per un rector, perquè la universitat no funciona amb una persona ni amb un equip, sinó amb tota la comunitat universitària. En aquest sentit, si les propostes tiren cap endavant, haurà de tenir el suport d'aquesta comunitat i evidentment tindria el suport de la Facultat de Dret o almenys d'aquest d'ara. Moltes gràcies.
Té la paraula a Albert Portada.
Aquestes són les principals preguntes o demandes que els representants estudiants que vam assistir a la ple del Consell d'Estudiants del passat dilluns van fer amb el candidat al rector i que ara volem exposar a davant de tot l'Àustria. No fem una valoració del seu programa, sinó que anem a comentar aquells punts que hi trobem a faltar o bé a remarcar alguns punts que voldríem insistir. Pensem que des de la UDG cal fer tots els passos que calguin per parlar amb els transports de Girona per intentar arreglar el problema del transport al campus de Montilivi i al campus de Fontejà. Ja sé que no és una competència pròpia, però que sí que poden fer gestions des de la UDG. Així com també amb l'Ajuntament de Girona, per tal que els estudiants obtinguem avantatges pel que fa a cultura, lleure, etc. Es diu moltes vegades, masses vegades, que Girona viu molt d'esquenes de l'UDG. Ens hauríem d'integrar molt més, mútuament. Pel que fa a docència, un dels grans blocs que ens presenta el candidat, hi trobem a faltar una posició clara, que sí que hi és en quant a recerca, però no en quant a docència, de l'utilització de les xarxes informàtiques, per exemple, internet i correu electrònic, com a suport de la docència. No podem obviar que és una eina indispensable i que ens embarca aquest món on vivim. Això sí, fent-ne un bon ús, evidentment, no per rejugar ni per introduir pàgines que han estat comentades per a tothom. Estem d'acord, i és més, insistim que cal fer la reforma dels plans d'estudis, però fent una previsió i planificació més seriosa o més ben feta del que es va fer fa 3 o 4 anys. No estem dient que els plans estiguin mal fets, ni molt menys, però ara, amb el coneixement que tenim de com han anat, sí que es pot fer una millor planificació. I també estaria molt bé que es tingués més en compte del que s'ha tingut fins ara els estudiants en alguns plans d'estudis i, per què no, els estudiants que han acabat ja els seus estudis, que són els que potser tenen una visió molt més global per als estudis. Aquesta reforma, creiem que per aconseguir la plena semestralització real, no com ara, hauria d'anar acompanyada de la introducció de la doble matriculació. I això també, esclar, de moltes més tutories per assessorar millor els estudiants abans de cada període. També pensem, com diu també el seu programa, però que és un punt que també volem remarcar, que cal potenciar molt més els crèdits per equivalència, cooperació educativa i borsa de treball. I sobretot, informar molt més del que s'ha fet fins ara. En quant al campus, pel que fa a la construcció dels diversos campus, està molt bé doncs, que cada centre pensi per ell, és normal, però que hi ha alguns aspectes que poden afectar el bon disseny d'un campus, per exemple, el de Montilivi. Que es tinguin en compte aquests aspectes perquè sigui un campus fet amb coherència. En el cas d'aquelles facultats, com per exemple aquesta, en què es preveu que estarà durant un temps en un període de pas, doncs que aquest estat provisional sigui digne. Ja s'ha dit que no serà en barracons, però que sigui digne. Després, en quant a altres qüestions, pensem que des de la universitat es poden potenciar actituds de respecte envers el nostre entorn, i ja que es parla de manca de diners, doncs d'optimització de recursos. És a dir, per exemple, fotocòpies a doble cara. Tots tenim un acte i qualsevol document sempre es fa a una sola cara. Si això es fes a doble cara, faríem estalvi de tinta i de paper. En quant al paper, perdó, de tinta no. En quant a paper, cal fer un ús racional. Per exemple, a l'últim claustre, a les votacions amb les targes, i pot semblar una tonteria i que fa riure, però eren targes que podien ser molt més petites i haguessin fet més estalvi. Una mica d'aquí, una mica d'allà, doncs es pot anar aconseguint més estalvi. També el que fa el reciclatge dels residus químics i totes les deixalles que generen a l'UBG, des de caixes de cartró, llaunes de begudes, etc. També pensem que cal humanitzar més la universitat, que no sigui només un lloc de pas. Això sempre es diu, però És que és cert, cal molt més caliu universitari. També pensem que la gent que assisteix als cursos d'estiu propis de l'UdG hauria de tenir un tracte de favor i també que hi hauria d'haver beques per assistir a la Universitat Catalana d'Estiu a Prada. I després, ja per acabar, pel que fa al foment de les associacions d'estudiants, està molt bé que es vulgui potenciar, i això doncs passa per continuar mantenint una partida del pressupost, que hi és, però que no només és això, sinó que cal dotar-les d'uns locals propis, perquè si no aquesta gent doncs tampoc podrà fer massa res. Gràcies.
Consideracions que agraeixo, però que no eren en definitiva ni preguntes ni crítiques en relació al programa, parlant de l'edifici o parlant del fet que el programa de govern presenta prioritats perquè hi ha altres coses que no s'han d'abandonar, i això jo ho dic molt explícitament, he dit que no voldria que aquestes altres coses, perquè a vegades ens toquen més directament i ens angoixen, a vegades més directament, ens amaguessin les que per mi eren les fonamentals, per això he fet el discurs insistint en aquestes fonamentals, sabent que les altres, a la mesura que ens toquen directament, ja les acabarem de perfilar o de discutir, evidentment. I l'única cosa que deia en relació a aquestes altres coses era que el que demanava era confiança, una confiança basada en una actuació de com a mínim 4 anys, 2 anys de rector, 2 anys de president de la Comissió Històrica, per a molts de vosaltres, de fins i tot 15 anys, per tant, des d'aquest punt de vista, una confiança que, per bé i per mal, ho he dit, pot ser donada o denegada, perquè quan es coneix massa algú, doncs també potser això pot ser un motiu per dir, doncs, no m'ho crec, però en tot cas jo demanava aquest que podia demanar a la majoria de la gent confiança. Ara, hi havia després una sèrie de queixes o de consideracions, les queixes evidentment es poden modificar molt poc de queixes, en el sentit dur de la paraula queixa, que sí que voldria tractar. Visites del rector al centre o als centres, perquè clar, quan jo miro parla en nom dels de ciències, potser reflecteix una opinió general del professorat o del seu professorat. Jo no sé si visito poc als centres. Abans he dit que m'he compromès amb tot el sector dels estudiants tenir un canal de comunicació directe i periòdic, directe i periòdic, vol dir amb assistència meva a reunions que es puguin fer i que pugui anar mensual allò que ells diguessin, evidentment no cada dia, però en tot cas estava disposat a fer-ho. I el mateix em vaig comprometre amb un altre sector com el del personal d'administració i serveis, que al cap i a la fi són els dos sectors que des del rectorat més dificultat tens per tenir un contacte directe, perquè amb el professorat hi ha moltes altres instàncies de gestió quotidiana que van des de la pròpia gestió departamental, comissions de recerca, comissions de professorat, etc., on detectes, almenys espero que es pugui detectar més fàcilment les inquietuds i els problemes, i en canvi amb el professorat i el PAS és més complicat. Per això jo crec que val la pena de fomentar aquestes reunions, però si el professorat o els facultats volen que el rector hi vagi, només demanant-ho. El que passa és que un rector dir que vol anar cada dia o cada dos dies a les facultats és una mica complicat. I com a mínim 4 o 5 vegades a cada facultat a fer-hi bastantes coses i a fer-hi visites i anar. I amb alguna, a l'Escola Politècnica Superior, per exemple, assisteixo regularment, regularment molt i poc ho demanen, però sol ser 2 o 3 vegades l'any, fins i tot les comissions de govern que ho fan, però tractar determinats problemes. Per tant, no hi ha cap mena d'inconvenient. Aquí no només no hi ha inconvenient, sinó que tothom que coneix sap, i el Joan Millor coneix més que molta, però la majoria de la part de la gent que hi ha aquest claustre, que aquest és el tipus de camp amb el qual m'agrada moure'm i que aquest és precisament el tipus d'activitat que m'agradaria de fer més. Per tant, d'acord, els seus sí són de l'any. Que la defensa de l'ocència és un problema global i que necessitem solucions globals tenint en compte tots els temes, no només el rendiment aparentment produït a partir de l'activitat més concreta dins de la universitat. Això és el que jo dic en el programa de govern. Dic que el problema és la docència, i a més ho dic explícitament i detallant-ho molt. Són els problemes que deriven de fets produïts fora del sistema universitari, de fets produïts en el sistema universitari global i de fets produïts en la Universitat de Girona en particular. I que, per tant, les solucions i les reflexions s'han de fer a tots tres nivells. I en aquest sentit, és una mica el mateix que plantejava el professor Rojo. Puc donar per resposta al que estic dient. El que jo crec que precisament el gran problema és aquest, que una part del fracàs o del no rendiment adequat ve produït per coses que fins ara no havíem detectat i que no tenen res a veure amb nosaltres. És un canvi de la societat global que s'ha produït de tot. No hi ha les mateixes feines, no hi ha les mateixes oportunitats, però a l'hora de la civilització occidental està començant a implementar que la vida no estable de la gent per gust o per obligació, però es plantegi de llarga durada, és a dir, no hi ha aquell fet que es produïa fa 15 anys, que és que la gent als 21 anys necessàriament marxava de casa, es casava, muntava pis i tenia feina. Avui això ja no és un fet, avui es produeix als 27 anys com a mig i anirem retardant quan encara una mica més està previst això. Per tant, hi ha un canvi de situació global que evidentment afecta el comportament de tot el sector juvenil que formen els estudiants. Però des d'aquest punt de vista és obvi que hi ha unes causes o unes coses que poc tenen a veure amb nosaltres, però que nosaltres hem de tenir en compte que hi són. I no dic solucionar-les, perquè aleshores no em presentaria el rector del claustre de la Universitat de Girona, sinó que passaria el pròxim mes de març el president del govern de l'Estat espanyol. Però en tot cas, sí que s'han de tenir en compte per adaptar la universitat a aquesta nova situació. Hi ha uns altres problemes del sistema universitari. És aquesta reflexió a llarg termini que dic que s'havia de fer. I finalment hi ha uns problemes propis. I aquests són els únics que hem d'abordar. I aquí sí que jo he dit el que pensava i crec que tinc una relativa raó. Però en tot cas la discrepància pot ser, per això estic dient que el que s'ha de fer és una reflexió. No, no, una reflexió no volia escoltar el que diu un, sinó reflexionar i dir el que pensa tothom per després anar sumant les visions diferents i tirar endavant correctament. Pel que fa a la recerca, en canvi, li dono una mica més de raó, o força més de raó, amb el següent tema. El pla de recerca s'ha aprovat, però s'ha aprovat en un moment en el qual la Universitat de Girona funcionava a través d'un sistema que era el sistema de la Comissió Gestora, del qual el propi Joan Miró forma part, però no a partir del govern i les decisions dels diguem, càrrecs acadèmics elegits a cada centre o a cada departament. És a dir, qui governava fins ara la universitat, a part del paper que podia jugar el rector i el doctorat, era una comissió gestora que ha treballat molt bé, però que en tot cas no sorgia de les eleccions de cada centre o de cada departament, sinó d'un nomenament directe del president de la Generalitat de Catalunya, en el qual el rector de l'Universitat de Girona no hi va intervenir per res. Per tant, des d'aquest punt de vista, és evident que allò que discutíem i aprovàvem amb més o menys rapidesa i amb més o menys reflexió, això també és veritat, el comitè gestor moltes vegades o no era transmès adequadament en els diferents sectors de la universitat o sobretot, i això segur, no solia respondre a una, diguem, proposta de, en el sentit direccional de la base cap al rectorat. Des d'aquest punt de vista, és veritat que el pla de recerca és conegut, però relativament conegut, i això es pot explicar. També és veritat que el tema dels instituts s'ha rebut enormement la funció, el paper, les característiques d'aquests instituts i, sobretot, el problema que la creació d'aquests instituts podia generar en dos sentits. Un, problema dels instituts en relació als propis departaments, com l'altre gran àmbit de la recerca, i dos, el problema de saber si la creació de les línies prioritzades, prioritàries, més grosses, diguem-ho així, de recerca, perjudicaria la recerca bàsica i, sobretot, si la gent que ara no pogués crear el seu propi grup ampli de treball per formar part d'aquests centres més grossos de recerca, si a la llarga podria participar. Jo explícitament en el programa i explícitament, sobretot, en l'explicació d'avui, he dit
que la delimitació dels instituts era una cosa oberta, que per tant està sotmesa a que els que es creen es poden tancar i que se'n poden crear de nous. No és preocupant pensar que s'han de crear de nous, perquè si un institut té o pot tenir un número important de gent i és la condició prèvia a poder-lo formar, la nostra universitat no té tampoc tanta tanta gent com per pensar que aquí tindrem centenars de centres de recerca. Per tant, no és preocupant no posar límits. En aquest sentit és una cosa oberta. I d'altra banda sí que insistim en què la recerca bàsica o fonamental o inicial o els grups més petits, encara que no siguin inicials sinó consolidats, s'havia de fomentar exactament igual i que si aquests grups a través d'aquest foment o de la seva pròpia feina aconseguien d'enfortir, sobretot de fer més interdisciplinari i més nombrosa la massa crítica que treballava en aquesta línia, que aleshores el pas a una línia més prioritària o aquestes altres que anomenem prioritàries, encara que el nom fa, diguem, dona mala impressió, perquè sembla que vulguis dir que són les que mimarem i que les altres no, i això no vol dir això, aleshores seria possible. També he de dir que la determinació dels instituts, en Joan Miró no ho preguntava, però és un tema que sí que preocupa, com s'han delimitat aquests i no els altres. A veure, nosaltres simplement hem respost, d'una banda, una situació prèvia, hi havia uns instituts de recerca ja creats, oficialment, per un monitor oficial de l'Estat, que eren el de Neu i Cultura Catalana i el de Ecologia Aquàtica, i hi havia un institut aprovat per la pròpia universitat, però no tramitat a l'exterior, que era la Química Computacional. Després hi ha hagut, clar, aquestes tres són prèvies, hi ha hagut unes converses amb sectors importants de la universitat i moltes vegades amb els sectors representants de facultats o departaments sobre les línies que necessitarien en el futur més immediat un suport de la universitat per poder tirar endavant. Línies de recerca molt grosses que, per exemple, han obtingut possibilitats importants a través del Pla de Recerca de Catalunya, o línies de recerca potencials perquè, per exemple, els acords de la Conferència Mediterrània preveuen que es podran fer determinades coses en medi ambient, sobretot en medi ambient transmediterrani, l'estat espanyol, per exemple, i el nord d'Àfrica, que permeten de pensar que aquests 70.000 milions de pessetes que són destinats a investigació universitària, doncs, si juguem bé amb aquest camp, podrem obtenir alguna cosa, i que, en canvi, si no juguem bé, no podrem participar. Doncs una mica per iniciativa, a vegades, de la base. La base, vull dir, la base que treballava en uns temes determinats. I a vegades, per iniciativa, la pròpia rectorat, certament, s'han impulsat 4 centres de recerca a l'any 96. I queden els que hi haurà en el futur. I en el futur, no sé si haureu fixat, que no, ara no ho explico, que en el propi programa de govern es diuen hi ha unes línies que estan posades en cursiva, per exemple, l'Institut de Qualitat de Vida, que sorgeixen de la proposta legítima d'un departament, i n'hi ha uns altres que són amb lletra rodona, que simplement diuen políticament caldria que dret, que economia o que pedagogia didàctica tinguin també uns centres de recerca importants. Quins? Que s'ho discuteixin, que entre ells elaborin en què volen conjuntament treballar i que aleshores ho proposin. I si no volen proposar i no volen res, doncs, evidentment, no se'ls forçarà pas. Per tant, des d'aquest punt de vista, s'inicia una discussió a l'abast que espero que pugui arribar al rectorat i, per tant, que el pla de recerca sigui realment elaborat d'una manera diferent de com ho hem fet fins ara. Per això he dit al començament, quan dic tirar endavant el pla de recerca, que ha estat aprovat d'una manera semi-discutida, he dit, perquè sóc conscient que el pla de recerca ha sorgit en un moment en el qual, d'una manera ràpida, hem intentat tirar unes accions que ens semblaven importants de la manera que hem pogut. I finalment, la biblioteca. La biblioteca ho he dit explícitament. Serà un servei de recerca. Això vol dir que trenquem, volem trencar la idea que ciències politècnica tenen interessos en laboratoris, dret a educació, economia, tenen interès en biblioteca i repartir el pressupost en funció d'això. Molt poca biblioteca de ciències politècnica, molt poc a laboratoris, als altres centres i a l'interès. Crec que això ha estat un error i no s'ha de continuar fent. I en aquest sentit,
d'una banda, la biblioteca es considera un centre de recerca, i de l'altra, això m'he oblidat de dir-ho, ens procurarem que en tant que centre de recerca la biblioteca, en la comissió de biblioteques també participi el vicerector de la recerca. Això faria que hi hagués un complement entre un vicerector, diguem-ne més de lletres, i em perdonarà el professor Miquel Martí, de bé, entenem-nos quan parlo de lletres, avui tot aquest grup de carreres més lligades a ciències socials, etc., i un altre vicerector més lligat a l'àmbit de ciències polítiques. Això permetrà de reintroduir un equilibri que fins ara certament no hem tingut. En relació a les problemes o qüestions que ha plantejat el professor Francesc Pau Jiménez, voldria contestar el següent. El llistat de titulacions que hem demanat a la Universitat de Girona no és pas producte ni de la iniciativa del rectorat, o no només de la iniciativa del rectorat, ni fins i tot de la pròpia Universitat de Girona. Nosaltres, jo recordo que el 21 de juny vam fer una reunió amb tots els degans per parlar d'aquest tema, i allà van sortir les titulacions que podíem demanar. Per tant, les que vam demanar finalment. No tant en funció del que volíem demanar, sinó en funció del que volíem demanar i en funció del que la Generalitat, a través de la Comissió de Programació, havia recordat que estava disposada a donar o a considerar. I aquí sí que he de dir que, per exemple, quan nosaltres vam plantejar l'especialitat de mestre de l'edició i llenguatge, va ser perquè la Generalitat va dir aquesta titulació no és a cap universitat catalana, cap universitat catalana de moment l'ha demanat, el que la demani la tindrà. I nosaltres, doncs, ràpidament vam assignar el llibre i el demanem. Aquesta titulació sabem segur que la tindrem en exclusiva i a més que ens pot interessar en la mesura que nosaltres sabíem que a la pròpia Universitat de Girona s'havia celebrat o intentat celebrar o de realitzar un màster precisament en audició de llenguatge que crec recordar, que no n'estic segur, però crec recordar que dirigia el propi professor Francesc Jiménez. Va ser aquesta raó que
Valls, Passola, Jaume. Varela, Rodríguez, Elisa. Ravallos, Soler, Jornal. Vicente, Rufín, Joan. Vilar, Mendiguru, Ignacio. Vila, Portella, Xavier. Vilar, Sunyer, Carina. Villascusa, Gil, Maria Isabel. Vinyoles, Vega, Juan Carlos. Vigó, Codina, David. Zamora, Hernández, Lluís. De la Rosa, Mugau, David. Thank you.
següent. Membres del claustre presents en el moment d'iniciar-se la votació, 212. Vots emesos, 203. Vots al candidat, 136. Vots en blanc, 67. Abstencions, 9. Atès que el nombre de vots al candidat supera la majoria absoluta del nombre de claustrals, queda elegit rector el senyor Josep Maria Nadal Ferreres. Abans de donar la paraula al candidat. De tota manera, si ningú volgués intervenir, el volia ràpidament. Hi ha algú que vulgui intervenir?
Tot i que sembla ser que després de l'explicació que va fer ara ja el rector Nadal el mes passat, hi havia un sentiment majoritari de votar a favor, tot i que van trobar aquesta llibertat. Els motius pels quals la gent doncs, va pensar que sí, que es calia votar Nadal, era que per bé o per mal, com ell diu, deia en el seu programa, torna a ser altre cop el rector. I ja fa temps que el coneixem, doncs. Vam quedar també molt sorpresos perquè els nostres senyors claustrals van ser potser els que es van deixar convèncer molt més fàcilment que no pas els que ja fa cert temps que estem per aquí. I ja sabem aquest efecte una mica enlluernador que té en Pep Nadal. Llavors, un cop aplicat un factor de correcció, també vam creure oportú de donar el nostre vot positiu a la candidat. Res més.
Bé, si que estem, hauríem d'anar a dinar ràpidament. Jo, el màxim que us podria és primer que us he convidat a una aventura i jo estic disposat a córrer-la, però no hauríem de donar ajuts, per tant, tenim 4 anys per treballar i treballar moltíssim i alhora passar-nos-ho molt bé. Jo crec que ens ho podem passar força bé procurant que aquesta universitat sigui un àmbit de treball, un àmbit de discussió, divertit i alhora intel·lectualment alt, molt i molt. En aquest sentit, el que vull dir-vos és que durant 4 anys més espero que s'acabin d'una vegada, però durant 4 anys més tota la meva passió estarà posada a la universitat i a la seva gent. Espero que d'aquí 4 anys la confiança que avui m'heu donat pugui d'alguna manera quedar compensada per el vostre agraïment. No d'ara, sinó d'aquí 4 anys. Avui només el meu agraïment a tots vosaltres. Gràcies a tots.